Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Avui és el Dia Mundial de la Diabetis. Per fer-nos una idea de la magnitud de la malaltia, l'Hospital de Sabadell atén cada any 400 nous casos. Últimament, la tendència és que 9 de cada 10 són del tipus 2, una branca de la malaltia que pot estar relacionada amb l'envelliment, però també amb hàbits de vida poc saludables. Fer exercici o dur una alimentació sana i variada ens poden ajudar a combatre la diabetis. També entre els més petits de casa, ja que el taulí alerta que cada vegada hi ha més infants amb aquest tipus de diabetis, quan normalment es detecta la tipus 1, la que determina la genètica. Les ha descrit l'endocrinòleg del taulí Ismael Capel al programa El Cafè.
La diabetes tipus 1 és com més, vull dir, és més improbable que si la tens no te n'adonis, perquè és com més explosiva, no? És una diabetes en la que es produeix una pèrdua total de la capacitat de produir insulina per part del pàncreas i llavors doncs, ràpidament dona símptomes i el pacient doncs, consulta ràpidament. És una diabetes que, a hores d'ara, l'únic tractament que tenim és donar insulina, perquè és això, la fisiopatologia de la malaltia és la pèrdua total de la capacitat de produir insulina i l'únic tractament que tenim és donar insulina. La diabetes tipus 2 és més heterogènia. També, de vegades, debuta en formes greus o en molt insulinopèniques d'entrada, però la majoria doncs, tenen un curs més lent, no? S'associa molt al sobrepès, a l'obesitat.
El Dia Mundial de la Diabetis serà només un dels temes que tractarem en Notícies Migdia d'avui.
Titulars.
Del 22 de novembre al 3 de desembre, Sabadell ha organitzat una vintena d'activitats en el marc del Dia Mundial de la Discapacitat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El lema dels actes serà Som capaços i tindrà un caràcter reivindicatiu que descriu el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Posar en valor la capacitat de les persones i aquesta contribució que tots podem fer a la societat, visibilitzar aquesta situació i també sensibilitzar la ciutadania i acostar-la a aquesta realitat. I, per altra banda, també una cosa molt important per a nosaltres, que és reconèixer i donar pes i visibilitat al paper de les entitats que treballen en aquest àmbit a la nostra ciutat. Tenim una llarga tradició de col·laboració amb l'Ajuntament i, per tant, aquesta és una mica la setmana gran per posar en valor aquest treball conjunt i per fer emergir tota aquesta feina que fan aquestes entitats.
De fet, fins una vintena d'entitats s'han implicat en configurar el programa d'actes.
En dues setmanes comença la tercera edició del postgrau en Economia Social i Solidària del campus sabadellenc de la UAB.
I ve amb dues novetats sota el braç. D'una banda, el canvi de data, ja que començarà el 27 de novembre. Encara hi ha places disponibles i les inscripcions es tancaran divendres que ve. A més, la matrícula estarà subvencionada en un 80% gràcies al programa Aracop de la Conselleria de Treball.
I en esports, el Sabadell Nàstic de diumenge serà especial per un jugador en concret, Aleix Coc.
El central arlequinat nascut a Tarragona es va formar i va debutar al futbol professional com a grana. D'altra banda, avui s'ha confirmat que l'Ebro Sabadell de la següent jornada jugarà el diumenge 24 a les 12 del migdia.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem els serveis. Dia rúfol avui a Sabadell, núvols, hem tingut pluja, 11 graus ara mateix a la ciutat. A veure què ens espera les pròximes hores, ens ho explica en Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? Està acabant de creuar un front que ho ha fet sobretot al llarg d'aquest matí. Ha donat precipitacions a tot el territori amb intensitat a la zona del litoral, amb tempesta, algun gra de pedra o calamarsa i també amb neu. Neu que ha baixat de cota fins als 900 o 1.000 metres al Pirineu. La previsió per aquesta tarda és que s'obrin grans clarianes però no acabi de fer net, nuvolositat variable. Això sí, en la zona del Pirineu, Prepirineu i Quadrant Nord-est, allà els núvols seran molt més compactes i tornaran a descarregar aquesta tarda ruixats. Fins i tot algun xàfec o tempesta al Quadrant Nord-est i acompanyat de neu granulada. Atenció perquè la cota encara continuarà baixant i al final del dia se situarà cap als 800 metres. A la resta hi ha cel serè, però no descartem algun floc de neu, algun petit ruixadet. De cara al final del dia, noves nuvolades entraran per l'oest que avançaran la matinada de demà divendres una altra vegada per l'oest de Catalunya, litoral i prelitoral, amb algunes precipitacions. La cota de neu baixarà, hi ha activats avisos per neu per avui a la zona de l'Alt Pirineu i demà, tant pel Pirineu Oriental com per de matinada, les muntanyes de Prades i de l'entorn. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
És moment de repassar l'estat del transport públic. Ens l'aprova en David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir que la campanada d'estudiants a la plaça Universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. Pel que fa a l'estat del trànsit, 3 quilòmetres de retencions a la C-17 a l'altura del Tagamanent en sentit nord i 4 quilòmetres del Papiol en sentit sud a l'enllaç amb la B-23. Al nus de la Trinitat també hi ha 2 quilòmetres de complicacions a la sortida de la Ronda de Dalt cap a Sabadell. Si ens fixem dins de Barcelona, trànsit molt dens de la Guineueta a Nou Barris a la Ronda de Dalt en sentit Besòs i a la Ronda Litoral, trànsit dens de Montjuïc a Via Laietana també cap al Besòs.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any al voltant de 400 casos nous de diabetis. 9 de cada 10 d'aquests pacients estan afectats per la diabetis de tipus 2, vinculada directament a l'envelliment, al sobrepès i a uns hàbits de vida poc saludables. Tot i això, l'augment de l'obesitat infantil també ha fet augmentar aquest tipus de diabetis en nens, normalment afectats per la del tipus 2 de tipus genètic.
Tot i que el nombre total de nous casos de diabetis diagnosticats des del Taulí es manté estable, el gruix més important d'afectats per la malaltia es detecta a l'atenció primària. En tot cas, la diabetis vinculada als hàbits poc saludables ha anat en augment i es preveu que segueixi així en la pròxima dècada. L'endocrinòleg del Taulí, Ismael Capel, ha assegurat en declaracions al Cafè de la Ràdio que les xifres són alarmants.
Són molt preocupants. Realment, la diabetis, juntament amb l'obesitat, que moltes vegades ja es parla de diabesitat, és una de les prioritats de salut pública de totes les administracions, de la OMS i de més, perquè realment està tenint una evolució doncs, epidèmica. No? Llavors és molt important doncs, això, conscienciar la població i fer campanyes de prevenció per millorar els hàbits i disminuir la incidència d'aquesta malaltia.
A tot això cal sumar-hi el fet que la diabetis eleva el risc de patir altres malalties.
La diabetis per si mateixa doncs, ja és una causa de malaltia i constitueix un factor de risc doncs, molt important, sobretot pel desenvolupament doncs, el més clàssic de malalties vasculars. És a dir, l'hiperglucèmia danya molt els òrgans que tenen microcirculació, per això pot donar complicacions a nivell ocular, a nivell renal, a nivell neurològic, i després també és un factor de risc per l'arteriosclerosi, per l'obstrucció dels grans vasos, o sigui, incrementa molt el risc doncs, de tenir un infart de miocardi, de tenir un ictus, de tenir problema de circulació arterial en les cames i tenir una arteriopatia obliterant en les cames, i a part doncs, la diabetis cada cop doncs, es veu també doncs, que pot incrementar risc d'altres malalties.
Per Capel, és important que la ciutadania porti alimentació equilibrada i una vida activa per evitar desenvolupar una diabetis, una malaltia que és crònica i que només en casos comptats és reversible.
Les persones amb discapacitat tenen molt a oferir a la societat. Aquesta és la idea principal dels actes de commemoració del Dia Internacional d'aquest col·lectiu a Sabadell, sota el lema Som Capaços. Una vintena d'entitats s'han implicat en l'organització de més de 20 actes culturals i socials que s'allargaran durant dues setmanes, del 22 de novembre fins al 3 de desembre.
El rerefons dels actes del Som Capaços és completament reivindicatiu. De fet, en la lectura del manifest que es farà per tancar la commemoració el 3 de desembre, es posaran sobre la taula les dificultats amb què encara es troben les persones amb discapacitat. Així ho ha apuntat Helena de Gil, representant d'Ilunio, Cipo, creadors del manifest.
Fa referència als drets, no? Als drets de les persones amb discapacitat, drets que consten a la Convenció de les Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat. I bueno, una mica doncs, el motiu de plasmar-lo en el manifest no? Doncs és una mica doncs, per recordar no? Tant a l'administració pública, a les entitats, com a la societat en general doncs, que, bueno, que s'ha fet feina però que encara doncs, falta no? Per acomplir tots aquests drets que ja consten no? A la Convenció de les Nacions Unides.
Precisament per fer conscient la població de com és el dia a dia de les persones amb discapacitat, un dels actes programats es diu Posa't al meu lloc. Ha explicat en què consisteix el president de la Fundació ECOM, Antonio Guillén.
On els participants doncs, realitzaran diferents tallers experimentant situacions similars a les quals es pot trobar una persona amb discapacitat. Per exemple, comunicar sense utilitzar la veu, orientar-se sense veure o realitzar una activitat sense utilitzar les cames o les mans. O sigui que d'aquesta manera, de forma experimental, podem guanyar consciència de les dificultats que troben les persones amb discapacitat i de les solucions que s'hi apliquen.
Els actes del Som Capaços arrencaran el 22 de novembre a la tarda amb la representació de la rebel·lió de la granja de la companyia Alquimistes Teatre, el teatre principal. Un altre dels moments claus del programa Som Capaços serà la festa de les discapacitats l'1 de desembre, al Passeig i al Racó del Campanar.
Andy Down Sabadell ha inaugurat aquest matí el nou espai solidari del projecte Xic per Xics al carrer d'Alemanya número 8. Aquesta novetat és possible gràcies als 10.000 euros que la campanya de crowdfunding de l'obra social La Caixa va recollir a mitjans d'aquest any. L'objectiu és cobrir el lloguer del local en el primer any i mig en què es farà servir. Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia per a Dolors Pallàs, presidenta d'Andy Down Sabadell. Això suposa un creixement per a l'entitat, però també més visibilitat i espai per fer pràctiques.
Suposa, d'alguna manera, créixer en quant que no, aquest projecte el teníem ficat dintre de l'entitat i potser no era prou visible, i així té el seu espai propi, no, amb la qual cosa és com més visible per a la ciutadania. Els nois que hi treballen se senten com molt més importants perquè és el seu projecte. Hi ha un grup de 7 o 8 nois i noies. I al mateix temps espongem una mica l'entitat en horari de matí, que tenim molta gent en procés d'inserció laboral, i llavors estàvem molt apurats d'espais.
Laura Adame, educadora social d'Andy, explica què aconsegueixen els usuaris implicats.
Aquest projecte consisteix en que ens porten roba de segona mà, i llavors els nois el que fan és treballar les competències personals i professionals de tots ells, i sobretot per preparar-se pel món ordinari. Vull dir, tot el que és inserció prelaboral. Llavors aprofitem tot el tema de la roba perquè creiem que és una bona iniciativa, ajudem també a altres persones i ells aprenen a treballar, aprenen a planxar, a fer coses com posar roba a la venda, fer un aparador o directament portar una tenda.
A partir del pròxim dilluns, el local funcionarà com a botiga en horari de matins. Per col·laborar, s'hi pot portar roba i estris d'infants fins als 5 anys. Els preus finals de venda els decideixen els mateixos implicats al projecte. Per als usuaris d'Andy es tracta d'una formació molt real.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
El postgrau en Economia Social i Solidària que s'imparteix al campus sabadellenc de la UAB començarà abans i estarà subvencionat. Són les dues novetats que presenten aquests estudis que arriben a la seva tercera edició. Les inscripcions encara estan obertes i hi ha un 50% de les 30 places disponibles, però cal afanyar-se perquè les classes arrencaran el 27 de novembre, d'aquí a dues setmanes. L'economia social, a diferència de la tradicional, no busca només el benefici econòmic, sinó satisfer les necessitats de les persones i construir un món més just.
El postgrau, impulsat pel Telecooperatiu, el Vapor Llong i la Universitat Autònoma de Barcelona, arriba a la seva tercera edició. Després de l'èxit de les dues primeres promocions, es van perfeccionant els mecanismes i aquest matí la directora del postgrau, Glòria Estapé, ha pogut donar una bona notícia al programa El Cafè. Els estudiants només hauran de pagar el 20% de la matrícula. Tot plegat gràcies a una subvenció del programa Aracop del Departament de Treball.
Començarem el curs ja sabent que tenim aquesta subvenció, perquè els altres anys els nostres estudiants han hagut de fer allò, un acte de fe, de que segurament sí que el tindríem i que per tant realment no haurien de pagar la diferència fins al final, però aquest any ja ho podem assegurar. Evidentment ens falta que el Consell Social ens doni el permís, l'autorització per fer-ho, però els altres dos anys ens l'ha donat, o sigui que suposo que no hi haurà problema, i per tant sí que realment només hauran de pagar aquests 300 euros.
El postgrau té objectius teòrics en l'àmbit de l'economia social, però també d'investigació i pràctics. Per aquest motiu està dirigit tant a estudiants que hagin acabat un grau, a persones vinculades al cooperativisme com a tècnics municipals.
Aquest postgrau no només va dirigit a les persones que vulguin emprendre des del punt de vista social, sinó que també va dirigit a formar tècnics de, sobretot de, a nivell municipal, perquè hi ha força ajuntaments que també estan fent aquest tipus de gestió d'ajuts. O sigui, diguem-ne que el que eren abans els ajuts que només existien per les empreses normals, entre cometes, les empreses de l'economia tradicional, ara molts d'ells, començant pel Vapor Llong, que ha sigut un dels nostres aliats al muntar això també, tenen una branca per recolzar les iniciatives d'economia social a les ciutats.
El postgrau té una durada de mig any i s'imparteix en 30 crèdits. També inclou una escapada de 3 dies per veure projectes cooperatius reals i l'elaboració d'un treball final de postgrau al juliol.
I encara sobre economies alternatives, la iniciativa Vallès Circular, impulsada pel Consell Comarcal, ha guanyat el primer Premi BASF a la millor pràctica d'economia circular a Espanya en la categoria de millor iniciativa pública. Ahir va recollir el premi el president del Consell, Ignasi Jiménez. El també alcalde de Castellà va destacar que les administracions tenen un paper clau per fer realitat la transició del model econòmic. Jiménez va defensar el model model circular de l'economia i que aquest s'apliqui en tots els sectors, tant l'educatiu, comunitari, sanitari o el cultural. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de Sabadell com a presumptes autors de delictes de robatori amb força, atemptat als agents de l'autoritat i lesions lleus. Els fets dels que se'ls acusa remunten aquest cap de setmana passat, quan els mateixos agents els van enxampar en ple robatori d'un supermercat al barri de Gràcia.
Així és, l'alarma d'una coneguda cadena de supermercats d'aquest barri de la ciutat va saltar a les 2 de la matinada del dissabte, quan els dos lladres van entrar a l'establiment. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra van anar fins a aquest supermercat i van comprovar que, efectivament, la porta d'emergències de la botiga estava forçada. Un cop van comprovar que els lladres encara es trobaven a l'interior del supermercat, es va organitzar un dispositiu per tal de detenir-los. Els lladres van intentar escapar quan van veure la policia, però tot esforç va ser en va. A l'escorcoll que es va fer, els dos homes se'ls va trobar fins a 3.100 euros que havien agafat de la caixa forta d'uns dels despatxos després de forçar-la. Els detinguts, amb més de 20 antecedents policials entre tots dos, van passar a disposició judicial el dia 10 de novembre davant el jutjat en funcions de guàrdia, que va decretar llibertat, amb càrrec per a tots dos.
I els Mossos també han detingut dues persones a Badia del Vallès.
Els dos homes arrestats se'ls considera presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a domicili a Badia del Vallès i Barberà del Vallès. Aquests dos detinguts serien membres d'un grup més ampli especialitzat en aquest tipus de fets delictius.
I tot seguit repassem altres notícies del dia d'avui en un format més breu amb en Pau Durant. Bon dia.
Bon dia, Pere.
La farmàcia Miquel Blanchard ha rebut un dels Premis Nacionals dels Establiments Comercials Centenaris.
Aquest comerç de la Via Massaguer forma part dels 30 establiments centenaris que han estat distingits enguany amb aquest premi honorífic que lliura la Generalitat a través del Departament d'Empresa i Coneixement. A més, altres 15 establiments d'arreu del territori han estat premiats per la seva trajectòria de més de 50 anys en actiu.
El 7è Fòrum de Tecnologies i Innovació reuneix des d'aquest matí més d'una setantena d'empreses, centres tecnològics i de recerca i agents econòmics del Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta.
Sota el robòtica i automatització, la quarta revolució industrial, la cita vol promoure i dinamitzar les relacions entre aquests agents per tal d'introduir les noves tecnologies i modernitzar l'empresa. I participen els ajuntaments de Sabadell, Barberà i Sant Quirze, que han participat en la inauguració de l'activitat que ha començat a les 9 del matí.
Sabadell per la Independència organitza aquest vespre una tertúlia al voltant del sindicalisme nacional que representa la intersindical CSC.
I intervindrà el sabadellenc Narcís López, professor de secundària i delegat d'ensenyament del Vallès Occidental per la intersindical. La xerrada comença a les 7 al local de la delegació local de l'ANC al carrer Illa.
I Sabadell serà una de les seus de la Mobile Week Catalunya 2020, que es farà del 20 al 29 de febrer en el marc del Mobile World Congress.
La ciutat és una de les 15 seus del certamen que té com a objectiu estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital.
L'estrès i la depressió, eixos del 6è seminari en salut mental de la UAB, que es fa avui.
La trobada té lloc a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona sota el lema Estrès i depressió, la biologia de cada dia, i abordarà la recerca que està fent en els dos àmbits. Segons l'última enquesta realitzada a Catalunya, prop d'un 8% de la població major de 15 anys pateix depressió major o depressió major severa, gairebé un 4% dels homes i l'11% de les dones.
La Generalitat suspendrà les cremes controlades en situacions d'alta contaminació ambiental, també al Vallès Occidental.
La mesura pretén minimitzar les emissions a l'atmosfera durant els episodis de més contaminació. Aquesta acció, que ja és vigent, s'inclou en el nou protocol que preparà el Departament de Territori i Sostenibilitat per afrontar casos d'alta contaminació ambiental.
I un últim apunt, el Departament de Justícia reformarà els jutjats de Rubí per fer-los més funcionals i millorar la confortabilitat dels treballadors i els usuaris.
Els treballs tenen un cost superior als 635.000 euros i s'executaran en 7 mesos. A l'edifici principal es farà un nou vestíbul més ampli i es traslladarà la sala de vistes al soterrani. A banda, es crearà una sala per l'atenció de les víctimes al soterrani, s'adequarà l'escala principal, la sortida d'emergència, s'adaptaran els lavabos i les sales d'espera es faran més grans. A més, es condicionaran les instal·lacions per eliminar les humitats existents.
I tres propostes que us hem explicat al programa al matí abans d'anar a la publicitat. La primera és una exposició en el marc del centenari del naixement de Joan Brossa.
Diverses persones i col·lectius han organitzat una desena d'activitats sota el títol Més Brossa. Una d'aquestes és una exposició a l'Acadèmia de Belles Arts sota el títol Xarxa de Versos, el paraigua de Joan Brossa. N'explica el contingut el Josep Garona, comissari de la mostra.
Jo personalment vaig tenir la idea de que podíem fer una exposició a partir d'aquesta iniciativa, que era doncs, el nostre camp, que és el de la poesia, recollir un nombre bastant gran, gairebé 100, no hi hem arribat, però bé, encara hi arribarem, de poemes, homenatge a Brossa, fets per poetes actuals, que després es podrien doncs, interrelacionar entre ells o fer una mica de xarxa perquè ens els enviàvem uns als altres. Això ho vam estar fent durant els mesos d'estiu.
L'exposició es podrà veure fins al 9 de novembre.
Aquesta tarda també passarà per la ciutat l'escriptora Luna de Miguel a la llibreria Macondo del carrer de la Rosa.
Es tracta d'un llibre que vol ser un homenatge a les escriptores silenciades per la història. Luna de Miguel ha explicat per què ha escollit les 12 escriptores que surten al llibre.
12 autoras que a mí me expresaron, que me inyectaron ideas que creo que eran interesantes, y sobre todo también 12 autoras que me permitían encontrar autoras más allá. Es decir, bueno, si lo has leído lo sabes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una María Emilia Cornejo, ¿no? Poeta peruana. Su obra me sirve para poder hablar de otras escritoras peruanas de su época y más jóvenes, ¿no?
La xerrada sobre el llibre El Coloquio de les Perres amb la periodista i poetessa començarà a les 7 de la tarda i també hi participarà el periodista Pablo Muñoz.
I els dissenyadors de cèl·lula celebren avui els seus 25 anys d'història.
Un quart de segle que cap dels seus impulsors es podria imaginar que es farien realitat. Martí Sainz, el director d'art de l'empresa sabadellenca.
No ho vam pensar mai. Sí, teníem prou de feina a fer rendible i fer que el nostre somni es complís, no? Que era viure del disseny i viure amb una empresa o amb un estudi propi.
Ells són els responsables de diverses imatges destacades de la ciutat. Per exemple, la pàgina web Visit Sabadell o la última campanya de civisme promoguda per l'Ajuntament.
A Prada de Moles, el Sabadell va marcar el minut 4, va tornar marcant el minut 6, va cometre una errada infantil. L'Andorra va retallar diferències amb el lliure indirecte. Casadesus va ser expulsat la mitja hora de joc, es van fallar ocasions a porteria buida i sí, Ernest Forgas va empatar en el 86. Si el següent partit és la meitat de mogut, ens donem per satisfets.
Sabadell en joc.
Diumenge visita la nova Creu Alta un rival de renom en hores baixes. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Nàstic de Tarragona.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
L'equip del Vitamina Dance,
el programa de música electrònica de Ràdio Sabadell,
arriba als 100 programes i surt al carrer. Dissabte 16 de novembre, a partir de 12:45 del migdia,
vermut electrònic des de la capella de Can Campú,
amb la col·laboració dels DJs locals
Albert Gené, Pere Guardiola, Alive i Javi Soto, tot presentat i dirigit en directe per Toni González i Núria Oller.
Celebra amb nosaltres el programa número 100.
Us hi esperem.
Vitamina Dance, la teva píndola de vida.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per les dues de la tarda, sortint de Sabadell i la comarca. El PSOE continua amb Esquerra els contactes per buscar suports de cara a la investidura.
Com en ocasions anteriors, els encarregats d'acostar posicions són la socialista Adriana Lastra i el republicà Gabriel Rufián. Estan reunits en el Congrés dels Diputats des de 11:15 del matí. Ara per ara, els republicans es mantenen en el no, ni si els socialistes no s'obren a la negociació política sobre el conflicte amb Catalunya. Segons el vicepresident del govern, Pere Aragonès, aquest canvi de rumb de Sánchez, de moment, no ha arribat.
Paral·lelament, comença comença el ball de noms dels possibles ministeris del primer govern de coalició de la història de la democràcia espanyola.
El cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, podria ser ministre d'Habitatge. Per aquest mateix càrrec sona també Rosa Lluch, candidata al Senat també per En Comú Podem, que no va obtenir escó. Ho han assegurat fons d'Unides Podem als mitjans de comunicació, alguns dels quals concreten el nom que tindria el ministeri si se n'encarregués Asens d'Habitatge i Drets de la Ciutadania.
L'Audiència Nacional vol investigar per terrorisme els últims aldarulls viscuts a Catalunya.
Segons ha avançat La Vanguardia, la tesi de l'Audiència Nacional és que aquestes organitzacions estan promovent el que anomenen com a violència i ho relacionen amb la Kale Borroka. L'Audiència també vol investigar figures com el Tsunami Democràtic o l'Equip de Resposta Tècnica, a qui associa com a organitzadors de protestes com el tal de l'AP7 d'aquesta setmana.
230 personalitats signen un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya.
El text escrit el 23 d'octubre destaca que el govern ha demanat reiteradament a l'executiu espanyol que iniciï una negociació i que fins ara no ha estat resposta. Signen el manifest filòsofs com Noam Chomsky, Philippe Petit, Josep Ramoneda o Gianni Vattimo, el psicòleg Steven Pinker, els sociòlegs Anthony Giddens, Ignacio Sánchez Cuenca i Bonaventura de Sousa Santos. També hi apareixen l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, el rector de l'UPF, Jaume Casals, i el jurista Javier Pérez Royo.
Clara Ponsatí s'ha lliurat aquest matí a la policia escocesa per lluitar contra la seva extradició.
A les 11 del matí, l'exconsellera d'Educació ha entrat a la comissaria escocesa envoltada de persones que s'han aplegat per mostrar-li el seu suport. Ponsatí s'enfronta a una extradició a Espanya on se l'acusa de desobediència per la seva implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
I el sabadellenc Jordi Cuixart, per la seva part, presenta un recurs de nul·litat contra la sentència de l'1 d'octubre i critica la parcialitat d'un tribunal polititzat amb un biaix ideològic que xoca frontalment amb el dret fonamental a un tribunal independent, ha dit textualment.
L'advocat Benet Salelles ha presentat un incident de nul·litat on demana que es deixi sense efecte la sentència desproporcionada, diu, com a pas previ al recurs d'empara al Tribunal Constitucional.
I un últim apunt en clau internacional: arrenca el procés públic de l'impeachment contra Donald Trump.
Els primers testimonis han apuntat directament al president nord-americà com a ideòleg de l'extorsió a les autoritats d'Ucraïna perquè obrissin una investigació contra el seu rival demòcrata, Joe Biden. També ha declarat l'ambaixador nord-americà Kiev, William Taylor, que descriu una diplomàcia paral·lela a l'oficial, liderada per l'advocat personal i dos enviats de Trump, que es movia per interessos personals i anava contra la seguretat dels Estats Units.
Aquest divendres, l'Orquestra Simfònica del Vallès estrena l'espectacle Tribut a John Williams.
La contraportada.
El Teatre La Faràndula de Sabadell acollirà aquest homenatge al genial compositor nord-americà i reconeixereu les seves bandes sonores més reconegudes, com aquesta que estem escoltant, El Tauró. Rubén Jimeno, que dirigeix l'Orquestra Simfònica del Vallès en aquest concert, explica al programa Al Matí la seva tasca prèvia al muntatge.
La meva tasca com a director que faig a casa és estudiar i veure per això què és l'important, quins... Parlem sempre de colors, no? Que és una mica estrany, no? Però quin color, quina emoció, i veure a través de la composició, de l'orquestració, com podem ajudar a treure aquestes coses. Que he de dir que Williams és un compositor senzill en aquest sentit perquè està molt ben orquestrat, o fa que soni molt natural, per tant facilita la nostra tasca també com a director.
A Star Wars, que esteu escoltant, El Patriota, Harry Potter, Jurassic Park, La Llista de Schindler o Encontres a la Tercera Fase són alguns dels títols mítics que l'OSB desgrana en el programa. Jimeno diu que en l'obra monogràfica de Williams el programa inclou un tribut de Williams a films que són del seu gust.
Aquest any és només dedicat a un sol compositor, per tant podem veure tot el seu estil compositiu i la gent podrà apreciar, com en parlàvem abans, de seu segell també molt, molt personal i molt particular. I també hem fet un tribut a John Williams, però també en una de les obres del concert també ell fa un tribut a altres compositors, perquè hi ha una obra curiosa, simpàtica, en la que ell fa una mica, va passant pels temes de pel·lícules que per ell han sigut, o compositors que han deixat han sigut importants per la seva trajectòria també.
Es refereix, per exemple, a llargmetratges com Èxode, El Padrí o La Pantera Rosa. El doblador Salvador Vidal repeteix amb l'OCB com a narrador que en el concert el que importa és aconseguir l'efecte que el genial compositor de bandes sonores buscava produir com a complement a les pel·lícules.
I amb aquesta banda sonora posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. I tornem d'aquí una estona als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Ara us deixem amb l'Hotel Suite i tota l'actualitat esportiva amb en Pau Vituri. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.